Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres, i avui ens despertem amb 7 graus a Roses, 8 graus a Oliola i 10 graus a Falset. Un divendres en què es preveu, atenció, una mobilitat també complicada arreu del país. D'una banda, continuem amb el desastre de Rodalies. Als talls de les últimes setmanes, sabem que no hi ha trens a l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per un desprendiment d'un mur a Sant Feliu. I avui, a més, hi afegim també protestes dels pagesos. Això és per commemorar el segon aniversari d'aquelles històriques marxes de tractors fins a Barcelona. Avui la pagesia vol repetir aquella fotografia. Des d'aquesta hora començaran ja a sortir columnes des del Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, l'Ebre o Tarragona. Això amb l'objectiu d'arribar a la seu del departament, a ple centre de la ciutat de Barcelona. Podem saludar aquesta hora Joan Regol, pagès de l'Ebre. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot a punt per sortir, Joan.
Sí, bueno, d'aquí una estona ja començarem a sortir des d'aquí l'Ebre i ens anirem ajuntant amb la gent del Camp de Tarragona, Terra Alta, Ribera d'Ebre, fins a arribar a Barcelona.
Quina ruta fareu?
Bueno, aquí sortim amb furgonetes i cotxes i la ruta serà per l'AP7 i els companys de Girona que surten amb tractor ho faran per la Nacional 340 per respectar a la gent que va treballar, ja que Rodalies últimament ja tothom sap com està, i molta gent s'ha de desplaçar a treballar i ha d'anar amb cotxe, pues, per no crear molt d'enrenou, pues, ho faran per la Nacional 2.
Fa dos anys d'aquella històrica reivindicació, en aquests dos anys la pagesia diries que està millor o pitjor?
Bueno, jo no diria ni que està millor i pitjor, potser està igual. Avui és el nostre aniversari, fa dos anys que la pagesia va decidir sortir al carrer a reivindicar tot el que estava passant, i així ho continuem fent. Hem anat trobant millores, però la veritat que hi ha moltes coses que continuen igual de com estan.
És a dir, en aquest cas denuncieu que no s'han complert els acords?
Hi ha acords que no s'han complert, hi ha acords que estan damunt la taula pendent de resoldre, i bueno, ja veiem últimament com va el país, que tot va molt a poc, el camp no es pot anar a poc, s'ha de treballar, s'ha de continuar, per tant, avui és el nostre aniversari, anem cap a Barcelona, ho celebrarem d'una forma diferent, i recordar-los tot el que està damunt la taula pendent de resoldre.
Joan Regol, pagès de l'Ebre, gràcies i que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
En temps d'àgora, avui entrevistarem també el conseller Òscar Ordeig per valorar quines solucions pot aportar aquest sector tan castigat i també tan últimament mobilitzat. I seguirem pendents també d'Andalusia, avui, on no recorden un temporal tan intens i tan devastador com el Leonardo. S'han hagut d'evacuar 7.000 persones, entre les quals tot un poble, Grazalema, on hi viuen unes 1.600 persones i on ha caigut 1.300 litres en 10 dies.
Seria el epicentro, porque es el sitio donde más ha llovido, no solo Andalucía, de toda España, yo diría casi Europa, en menos tiempo, pero desgraciada y lamentablemente estamos teniendo también otras circunstancias adversas, con desprendimiento, con ruptura de carretera...
La bona part és que les pluges d'avui han d'anar menys. La dolenta és que demà arriba una nova borrasca, aquest cop es dirà, com dèiem Marta, ara ho ampliarem. I en temps d'agora parlarem també amb Toni Comín, després que la justícia europea els donés la raó i determinés que el Parlament Europeu no els hauria hagut de retirar la immunitat fa 5 anys.
Drets que han estat vulnerats per aquest corró que formaven el Partit Popular, el Partit Socialista, Vox i Ciudadanos aquella època.
I parlarem també avui de pobresa, perquè després de l'última enquesta de l'IDESCAT, que indica que torna a pujar després d'anys de la baixa. Atenció a aquesta dada. Un de cada tres infants i adolescents viu en una família pobra.
És una enquesta amb llums i ombres. La renda mitjana augmenta a Catalunya. Això indica que l'economia catalana està creixent, però els salaris baixos, les rendes més baixes, no estan augmentant el ritme de creixement de l'economia.
I admet la consellera Martínez Bravo que ha augmentat la diferència entre els que menys tenen i la resta. Parlarem amb la secretària avui general de Càritas i amb algunes entitats socials. I en esports, avui aquest migdia coneixerem també el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. Les opcions són l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Bilbao o la Real Societat. També el Barça femení coneixerà rival a les semifinals de la Copa de la Reina després de tornar a passar per sobre del Real Madrid.
Fa la centrada, pilota el punt de penal contra la rematada i el gol! Gol, 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 gol,
0-4 per les blaugranes. El Badalona, que ells van posar per ser a la Real Societat, també serà el sorteig, juntament amb el Tenerife i l'Atlètic de Madrid. I avui, a banda d'això, també estem d'estrena. Atenció a la nova cançó que ha publicat Manu Guix.
Avui pensem en veu alta. No posis filtres al que sents. Deixa sortir per la boca el que desitges. Fem que aquesta nit sigui diferent. Avui pensem en veu alta i ho faig així, jo només sé fer cançons. Vull cridar que he vingut, estima fort.
Això es diu Astres, és una cançó que parla del sexe en grup.
Avui fem realitat tot el que sempre has volgut fer, però alguna cosa t'ha frenat. Potser t'agrada que algú ens miri mentre fem l'amor, o si vols que participi el que et sembli millor. Si vols, avui pensem en veu alta, que aquí escoltem però no jutgem, i a mi el silenci no m'espanta, que si la vida no s'aguanta s'ha de saber trobar un camí per quan superes els 40. Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba. Fem el que vulguis ahir, estem a punt, però no encara, no encara. Ni vull enamorar-me, però que no hagi de fer mal. I si s'acaba, que s'acabi, però que tingui un bon final. Que vull mirar-te, parlar-te, explicar-te tot el que tinc de dins, espero no molestar-te. Anem als restaurants que tenim pendents i morregem-nos...
A partir de 3 quarts de 8 del matí ho comentarem amb ella, amb Manu Guix, que ens acompanya cada dia al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el risc de llaus, que continua molt alt després de les nevades de les últimes setmanes. Al Pirineu Occidental, segons l'Institut Geològic, el nivell ara mateix és de 3 sobre 5. Diuen que cal vigilar molt, perquè amb aquest nivell, 3 sobre 5 és el típic en què hi ha accidents. Al Pirineu Oriental ha baixat una miqueta, és de 2 sobre 5.
I a Brussel·les?
Doncs tenim una querella. Entitats ecologistes han demandat la Comissió Europea per un projecte miner de liti a Portugal, que Brussel·les va declarar com a estratègic, i això vol dir que rebrà diners públics. Les entitats acusen la Comissió ignorar els perjudicis mediambientals que tindrà aquest projecte.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Doncs tots els mitjans destaquen la desaparició de la mare de la presentadora de televisió Savannah Guthrie. Es va trobar sang de la dona al porxo de casa seva i algú, a més, consta que va desconnectar una de les càmeres de seguretat. Les autoritats federals ofereixen una recompensa de $50,000 a qui dona informació i, de fet, han detingut un home per enviar un missatge fraudulent de rescat.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs amb xips. Nvidia, que com sabeu és el gegant de la intel·ligència artificial, ha especialitzat en fabricar xips. N'havia de vendre a la Xina, però aquesta operació encara està esperant l'aprovació final de Washington. Fa pràcticament 2 mesos que Donald Trump va donar llum verda a exportar xips a la Xina, però la Casa Blanca diuen que s'ho estan mirant per qüestions de seguretat nacional.
Avui és divendres 6 de febrer, ens despertem amb 2 graus a Viella, 6 a Mollà i 14 graus a l'Aldea, al Baix Ebre. I amb un cel serè a bona part de Catalunya, encara amb una mica de vent, però que anirà perdent força durant el matí. Avui es preveu que faci sol, excepte al nord de les comarques de Girona, on a partir del migdia creixeran nuvolades i podrien acabar descarregant algun ruixat. A la nit, vespre nit, ens passa un front que podria deixar pluja en qualsevol punt, però demà dissabte en general tornarà a fer sol, o hi haurà pocs núvols, a l'espera d'una altra borrasca la nit de dissabte a diumenge, la Marta, que tornarà a deixar pluja a molts llocs de Catalunya, fins i tot diumenge al matí encara podria ploure, sobretot al nord-est del país, fruit de les restes d'aquesta nova borrasca que ens arriba.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente, i a tocada a les 10 del matí parlarem del cas de Ricard Abate, que el seu pare va morir mentre esperava cobrar l'ajuda que tenia reconeguda per la llei de dependència. Abans són les 6 i 9, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem pel servei de Rodalies, que continuarà sent gratuït sine die fins que la xarxa no s'estabilitzi.
Les actuacions que s'estan fent han permès recuperar alguns trams, però també hi va haver incidències. És el cas de la línia R4, que està interrompuda des d'ahir al vespre entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per un despreniment en les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat. La consellera de Territori, Silvia Paneque, deia ahir al Parlament que els usuaris no hauran de pagar el bitllet mentre duri el desgavell ferroviari.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Per tant, de moment es podrà continuar viatjant en Rodalies utilitzant un abonament gratuït, que es pot obtenir a les taquilles de les estacions o a les màquines expenedores. La Generalitat també reemborsarà als usuaris les despeses extres que hagin fet per la crisi ferroviària. Per demanar-ho, cal omplir un formulari que hi ha al seu web i acreditar que s'ha hagut de pagar.
I ja es pot tornar a circular pel túnel de Rubí, un punt clau per al transport ferroviari de mercaderies.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat al Més Nit de TV3 que les obres en aquest punt continuaran, però que es faran compatibles amb el trànsit de mercaderies per facilitar l'accés al port.
Estamos hablando de 15 a 20 trenes diarios. Un tren equivale a 42 camiones. Es decir, que abrir, además de descongestionar digamos, los acopios que tenían los puertos, es que está retirando de la carretera 600 camiones.
Algunes empreses com Rail Sider Mediterráneo, que acumula 24.000 tones de cera Portbou pel tancament del túnel, es queixen de falta d'informació sobre el tall d'aquest túnel de Rubí. Són declaracions del director general Pablo Antolín al Matí de Catalunya Ràdio.
No sabem si podem circular durant 3 dies, 10 hores o 20 dies. No sabem absolutament res i això és el que falta.
La Cambra de Comerç de Barcelona exigeix que es dobli la inversió dels últims 5 anys a Rodalies i s'hi destinin 1.000 milions d'euros cada any.
Les últimes dades del CEO revelen que els usuaris de Rodalies ja donaven un suspens al servei, fins i tot abans del caos de les últimes setmanes.
En concret, el van valorar amb un 4,2 l'any passat i amb un 4,5 el 2024. Els dos anteriors, la nota estava per sobre del 5. I una dada encara més simptomàtica. Els usuaris, que el fan servir cada dia, és a dir, que agafen tren per anar a treballar o a estudiar, li posen un 3,3. Per partits, els més crítics són els votants de la CUP i els d'Aliança Catalana. Només aproven el servei els votants del PP i els del PSC. El mitjà més ben valorat pels usuaris del transport públic són els ferrocarrils de la Generalitat, amb un 7,6, seguits del metro, l'AVE i els autobusos urbans.
I a tot això hi hem d'afegir que avui tornen els tractors a Barcelona. Revolta Pagesa, el gremi de la pagesia catalana, vol commemorar el segon aniversari d'aquella tracturada que va envair literalment la ciutat.
Provenien d'arreu del país per recordar la importància de la seva feina i per reivindicar millors condicions. Avui preveuen arribar cap al migdia al davant de la seu del Departament d'Agricultura a la Gran Via de Barcelona.
I el risc de pobresa a Catalunya trenca la tendència a la baixa dels últims 4 anys i creix fins al 24,8%. Són 8 dècimes més que fa un any.
Són dades de l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT i la taxa afecta gairebé 2 milions de persones. L'altra dada alarmant és que el 36% dels infants i adolescents catalans, prop de mig milió de criatures, viuen en famílies pobres.
Un de cada 4 catalans és pobre i la situació ha empitjorat per primera vegada des de la pandèmia. El 36% de les criatures menors de 16 anys viuen en una llar en risc de pobresa, una xifra que ha crescut un punt respecte a l'any passat. De fet, el 13% dels infants viuen en una situació de privació material i social severa i un 7% no poden menjar carn o peix cada 2 dies. Més dades, el 47%, pràcticament la meitat de la població, diu que té dificultats per arribar a final de mes i el 35% assegura que no té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 900 euros. 6 de cada 10 llars han rebut almenys una prestació social el 2025, ja sigui una pensió o l'atur, unes ajudes que han permès incrementar les rendes de la família un 32%. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern admet que les dades de taxa de risc de pobresa i d'exclusió social no són positives i les entitats socials reclamen més recursos a curt termini per capgirar la situació, Oriol Pujador.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, lamentava especialment l'impacte en la població infantil.
Les prestacions socials no aconsegueixen reduir la taxa de pobresa tant com necessitaríem. I per això és tan important tenir un abordatge en clau d'infància. El complement de la infància de l'ingrés mínim vital hauria d'arribar a moltes més llars.
I el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabal, i la portaveu de Save the Children a Catalunya, on a l'Orde exigeixen pressupostos socials.
És imprescindible disposar d'una prestació universal per fill a càrrec, que és el que tenen tots els estats europeus contra la pobresa infantil.
Cal reformar la renda garantida de ciutadania perquè tingui aquesta, no, visió o perspectiva d'infància i que també es traspassi l'ingrés mínim vital i el complement d'ajuda per a la infància aquí a Catalunya perquè tinguem un mapa de prestacions que sigui suficient.
Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Figueres va aprovar ahir per 14 vots, 6 en contra, la moció de Junts contra la regulació regularització d'immigrants anunciada pel govern espanyol i per denunciar-ne la improvisació.
Altres alcaldes de Junts per Catalunya estudien si repliquen la moció del partit a Figueres, segons ha explicat aquesta emissora, per visibilitzar el seu rebuig al decret de l'executiu de Pedro Sánchez.
Girona, Maria Rovira.
L'alcalde Jordi Masquef va defensar la moció dient que mesures com la regularització extraordinària no poden ser un xec en blanc.
Un problema tan complex i estructural com el de la immigració irregular no es pot afrontar des de la improvisació i encara menys a través de mesures d'urgència, sinó sobretot des de la rigorositat.
Des de l'oposició van qualificar la moció d'oportunista i que cronifica la situació irregular de moltes persones. Alfons Martínez, portaveu del grup socialista.
Però la seva moció és una renúncia a l'ànima d'aquest país. Catalunya no és salva assenyalant l'immigrant com una amenaça de la cohesió, sinó acollir-lo com un actiu.
Altres alcaldes de Junts han explicat a aquesta emissora que ja estudien si segueixen els passos de Jordi i Masquef amb mocions de rebuig a la regularització de 500.000 de migrants. Volen marcar perfil propi en matèria d'immigració a un any d'unes municipals en què poden patir la competència d'Aliança Catalana. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'expresident Carles Puigdemont creu que per al Parlament Europeu és una vergonya la sentència d'ahir que anul·la la retirada de la seva immunitat ara fa 5 anys.
Puigdemont celebra que la justícia europea els hagi donat la raó en aquesta qüestió, però es manté prudent pel que fa al desenllaç de la llei d'amnistia als tribunals comunitaris.
El president Puigdemont creu que la sentència d'ahir és un triomf de la democràcia i critica tots els partits espanyols, des de Vox fins al PSOE, que ara fa 5 anys van donar suport a l'aixecament de la seva immunitat.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Es van aixecar les immunitats de 3 eurodiputats en un procés viciat.
Puigdemont ha reconegut que és una sentència sense efectes immediats, perquè ell ja no és eurodiputat i diu que el mal ja està fet.
Jo vaig ser detingut a Sardenya i se'm havia aixecat la immunitat. Se'ns va limitar moltíssim el moviment i això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
La resolució també afecta els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units han bombardejat i han enfonsat una altra suposada narcollanxa amb un balanç de 2 morts.
La Marina nord-americana ha fet pública aquesta matina de les xarxes socials l'enregistrament de l'atac. L'operació s'ha fet al Pacífic Oriental, en aigües internacionals i a l'altura de la costa colombiana. Des que l'agost de l'any passat l'administració Trump va desencadenar l'operació Llança del Sud, les forces dels Estats Units han enfonsat desenes de vaixells que suposadament transportaven estupefaents i han mort 119 persones.
Són les 6:17. Més notícies amb Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La borrasca Leonardo encara no afluixa a Andalusia. El temporal de pluja i vent ha obligat a decretar per avui una alerta de grau de perill alt o molt alt a les províncies de Cádiz, Jaén, Màlaga i Sevilla.
Avui, però, ja obriran els centres educatius, llevat dels que siguin els municipis més afectats, que es concentren principalment a les províncies de Cádiz i Màlaga, segons informa la Conselleria d'Educació de la Junta. Tot i que la borrasca Leonardo ha començat a retirar-se de la zona, per avui encara es preveu pluja molt intensa i vent fort, amb ratxes que en alguns punts poden arribar als 70 km per hora. Ahir es va haver de desallotjar completament, per perill d'esllavissades, la localitat de Grazalema, a Cádiz, que ja acumula més de 700 litres d'aigua per metre quadrat. Molts dels veïns els han traslladat a un pavelló i habitatges del municipi de Ronda.
Nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a alojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
També s'han desallotjat els veïns de zones inundables de la ciutat de Còrdoba, davant la crescuda del riu Guadalquivir. Hi ha també 15 municipis incomunicats per l'aigua i més d'un centenar de carreteres tallades a tota la comunitat. Els equips de rescat continuen buscant una dona que dimecres va caure a un riu quan intentava rescatar el seu gos. La por del desbordament de rius també ha provocat evacuacions preventives d'un miler de persones a Extremadura.
I la regulació del lloguer de temporada encara no ha fet aflorar més habitatges de lloguer habitual a Barcelona.
De fet, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha alertat que l'oferta, tant de lloguer habitual com de temporada, ha caigut un 28% els últims 5 mesos a la capital catalana. A l'espera de quina repercussió acaba tenint a mitjà termini la regulació del lloguer de temporada en l'habitual, el gerent de la Cambra, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que la tendència és que els habitatges de lloguer temporal acabin al mercat de compra.
Clar, si seguim aquest ritme, no tenim mercat de lloguer, o almenys no tenim mercat visible de lloguer, perquè l'altra cosa és que molts dels habitatges que surten en lloguer, especialment els de lloguer habitual, no entren al circuit comercial. Senzillament no es lleven per amistat o llistes d'espera que puguin tenir algunes agències.
La cambra alerta de la necessitat d'abordar amb mesures efectives la falta d'habitatge de lloguer a Barcelona, on la demanda supera l'oferta existent.
I escàndol a Alacant per possibles adjudicacions irregulars d'habitatge públic a membres de l'Ajuntament i familiars seus.
Han dimitit 3 alts càrrecs, 2 del consistori i un de la Generalitat, i l'oposició a l'Ajuntament també exigeix a l'alcalde del PP que s'aparti.
Ha deixat el càrrec el cap de gabinet de la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana perquè la seva exparella també estaria entre les beneficiades de les adjudicacions d'habitatge públic. També han dimitit la regidora d'Urbanisme d'Alacant i la directora de Contractació del Consistori. L'alcalde, el popular Luis Barcala, ha demanat disculpes i promet recuperar els habitatges.
Para hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
L'oposició li ha reclamat la dimissió. Ana Barceló, del PSPB.
Bajo su mandato se ha gestionado un procedimiento que ha terminado con viviendas de protección pública en manos de personas vinculadas al Partido Popular.
Els habitatges es van adquirir per uns 200.000 euros quan el preu al mercat lliure es duplica. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha nomenat Marc Armengol com a nou conseller delegat.
Segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, substituirà César González Bueno, que deixa les seves funcions, han decidit de comú acord que ara és el moment òptim de fer el relleu. Armengol, que actualment és primer executiu de la filial britànica TSB, assumirà previsiblement el càrrec el mes de maig, un cop celebrada la Junta d'Accionistes i que hagin rebut l'autorització del Banc Central Europeu. César González Bueno ha estat al capdavant del Sabadell des del 2021 i va tenir un paper clau perquè l'OPA del BBVA no tirés endavant.
I el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès al 2%. És la cinquena vegada consecutiva que manté el preu del diner.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicat la decisió argumentant que han tingut en compte tots els riscos a l'hora de mantenir els tipus i també la fortalesa de l'euro davant del dòlar, que abarateix les exportacions europees i fa caure els preus.
We observed collectively.
Hem observat col·lectivament que el dòlar s'ha depreciat respecte de l'euro, però no en els últims dies, des del març del 2025. Allà és on vam veure el canvi de tendència.
El BCE també vol assegurar que la inflació, que al gener va caure a l'1,7% a la zona euro, s'estabilitzi al voltant del 2% a mitjà termini i adaptarà la seva política monetària a aquest objectiu.
I els Estats Units i l'Iran s'asseuran avui a Mascat, la capital del Sultan d'Oman, amb la carpeta nuclear iraniana damunt la taula.
Unes negociacions directes que arriben 7 mesos després dels bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions nuclears iranianes i setmanes després de les protestes que el règim iranià va reprimir amb un balanç de milers de morts. A Oman, Teheran vol acotar les negociacions al seu programa nuclear, però Washington també hi vol abordar la limitació dels míssils convencionals de llarg abast que té el règim dels ayatolàs i la repressió de la població. Per si de cas, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha recordat que els Estats Units poden recórrer a represàlies militars. El president ha estat força clar en les seves demandes al règim iranià. La capacitat nuclear zero és una cosa sobre la qual ha estat molt explícit i vol veure si es pot arribar a un acord. Mentre les negociacions tenen lloc, recordo al règim iranià que el president té moltes opcions a la seva disposició, a més de la diplomàcia, com a comandant en cap de l'exèrcit més poderós de la història del món. L'Iran diu que està preparat per un acord, però adverteix que un nou atac militar dels Estats Units pot desencadenar una guerra regional.
I atenció al que està passant a Cuba, perquè s'està vivint una crisi energètica que s'accentua cada dia que passa enmig d'una onada de fred insòlita a l'illa caribenya, amb temperatures que en alguns indrets s'han situat als 0 graus.
El president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que des que el desembre els Estats Units van sotmetre a Venezuela un bloqueig naval, no reben petroli. Això ha generat una situació crítica a Cuba, amb afectacions greus en el transport públic, els hospitals, les escoles i l'economia en general.
En estos momentos tenemos una situación energética desde el punto de vista de combustible complejo. Recuérdense que el bloqueo naval a Venezuela empezó en diciembre. Por lo tanto, desde esa fecha aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas.
Díaz-Canel ha assegurat que estan oberts a dialogar amb Donald Trump, que en aquest segon mandat s'ha proposat asfixiar el règim cubà, però demana un diàleg sense pressions.
I atenció, perquè la flotilla Global Summit ha anunciat una altra missió cap a Gaza. És el 29 de març, que també partirà del port de Barcelona i d'altres ports del Mediterrani.
Els organitzadors denuncien la situació d'apartheid que viuen els palestins a Gaza i la inacció de la comunitat internacional. En aquesta missió, que vol mobilitzar un centenar d'embarcacions, està previst que hi viatgin 1 miler de sanitaris.
Doncs, Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què?
Ja ho parlarem.
Molt bé. Primera cançó del dia.
Cravo roxo a janela, é sinal de casamento. Menina, recolha o cravo, uai, que o casar ainda tem tempo.
Així sona Descasades, el disc que publica avui Magalí Saré, un disc on explora el matrimoni, no només com a ritual festiu, sinó també com una experiència traumàtica i imposada. Apunteu les dates pels concerts que hi ha de moment confirmats. Serà a Lleida el 22 de febrer, Barcelona el 26 de març, Castellà del Vallès 25 d'abril i 14 de maig a València.
La segona.
Pausini publica avui Io canto due, ha trigat 20 anys a publicar la segona part del seu primer recull de versions. Pausini canta autors italians com Umberto Tozzi, Zucchero, Vasco Rossi i Mina, i també inclou temes de Madonna i de veus com la banda Tribalistes i la cantant brasilera Ana Carolina.
I la tercera.
Potser vens de dies de merda, potser la veïna et detesta, potser a la feina t'insulten, potser la vida et sembla absurda, pinta't de vermell la camisa que tant t'agrada i mira que això comença i no saps com.
Així sona Welcome to my party, el single que Joan Dausà publica avui com a avançament del seu nou disc Immortals, que recordem sortirà el mes d'abril. L'àlbum es presentarà amb 10 únics concerts i queden molt poques entrades ja a la venda.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Aquest vespre s'inauguren oficialment els Jocs Olímpics d'hivern de Cortina d'Ampezzo.
Duraran fins al 22 de febrer. L'estadi de Sant Siro a Milà acull a les 8 la cerimònia inaugural, 3.000 esportistes, 90 comitès olímpics nacionals, Maria Carey, Andrea Bocelli i Laura Pausini tindran presència destacada en l'estrena. A nivell esportiu destaca la presència de l'esquiadora Lindsay Vonn, amb 41 anys, vol participar, tot i que s'acaba de trencar els lligaments del genoll.
I avui he esquiat. Considerant com està el genoll, estable i fort, i amb ajuda d'una genollera, estic convençuda que diumenge competiré en els Jocs.
Bona estrella d'aquests Jocs Olímpics, Michaela Schifrin o el suís Marc Odermar en esquí alpí són també atletes destacats d'aquesta cita. 11 esportistes catalans hi participaran.
I avui se sortejaran també les semifinals de Copa després de la golejada del Barça al Madrid 0-4.
Cata Coll, portera del Barça, diu que li agrada que els clàssics estiguin moguts.
No, està guai, no? Ja m'agrada aquesta tensió. Al final és un clàssic, és el que mola, aquesta tensió, controlada, no?, òbviament, però... Ahí me pone. Entonces, me gusta, ojalá sea así y contenta.
Els gols del Barça els van fer Alexia, dos de Payor, un de Salma. Laia Alexandri es va lesionar el genoll. Acompanyaran el Barça al sorteig a partir de la 1 del migdia, l'Atlètic de Madrid, el Tenerife i el Badalona, 0-1 al camp de la Real Societat. I a la Copa Masculina amb el Barça hi seran l'Atlètic Club, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar el Betis 0-5. A la Champions d'hoquei patins, victòria del Reus davant el Sant Tomé, derrotes del Barça amb el Porto, de l'Igualada a Tricino. A l'Euroliga de bàsquet, Baskonia Barça avui a quarts de nou amb transmissió d'aquesta casa pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
El dia en què a partir de les 11 entrevistarem Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i directora de Frontera, que està nominada a 8 Premis Gaudí en la gala d'aquest diumenge. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, que ja fa una mica menys de fred, no sé què us semblaria llevar-vos amb la intenció ferma de no ser un o una pilota. És possible que no ho sigueu, eh? I si és aquest el cas, disculpes i podeu procedir a no escoltar-me els propers 40 segons. Però si us reconeixeu en algun àmbit de la vida sent uns pilotes, aquest és un missatge per vosaltres. Deixeu de fer-ho, de veritat. No sabeu com de ridícul se us veu des de fora. A la feina, per exemple, que és de llarg l'àmbit on la gent fa més la pilota. De veritat, creieu que el vostre cap no s'adona del que esteu fent? De veritat, creieu que això de dir-li a tot que sí i afalagar-lo sense criteri i dir-li sempre el que vol sentir és una bona estratègia a la llarga per vosaltres? Altres? Sí? Voleu que el vostre cap us valori per les qualitats que normalment es valora un animal de companyia? I si algun dia s'encansa i troba un pilota millor, què? Vosaltres mateixos, evidentment, però jo crec que us anirà millor i us sentireu millor si tot aquest temps que dediqueu a ensabonar el jefe passeu a dedicar-lo, per exemple, a fer millor la vostra feina. I segurament també el vostre jefe ho agrairà.
Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bon
bona nit i pantaló.
I avui tanqueu una altra setmana horribilis als trens.
I com que els titulars del servei continuen sense garantir-lo, avui tercer i últim capítol, de moment, de cançons sense titular, on el títol de la cançó no apareix a la lletra, com és el cas dels Amics de les Arts, aquí amb el Sergio Dalma, que es diu Louisiana o Els Camps de Cotó.
Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Proposta del Jofre Llombard, Bohemian Rhapsody dels Queen, una lletra que no només no diu Bohemian Rhapsody, sinó que el grup no ha volgut dir mai exactament què és el que explica.
Voy cruzando el río, sabes que te quiero.
I un dels grans èxits de Tam Tam Go, que parla dels Espaldes Mojades, però no diu Espaldes Mojades.
Sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal.
En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres, en Francesc Soler i Silvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Nou matí amb circulació del País a prova, que s'hi afegeix també una nova protesta de pagesos.
Revolta Pagès ha convocat diverses marxes que confluiran a Barcelona per commemorar el segon aniversari de la tracturada que va envair literalment la ciutat. Joan Regolf, president d'aquesta organització pagesa i ramadera, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha acords que no s'han complert, hi ha acords que estan damunt la taula pendent de resoldre, i bueno, ja veiem últimament com va el país, que tot va molt a poc, el camp no es pot anar a poc, s'ha de treballar, s'ha de continuar.
Anem ara cap a l'Aldea. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sí, en escassos 15 minuts està prevista la sortida d'aquesta primera columna de pagesos abrencs que van cap a aquesta mobilització de revolta pagesa. Des d'aquí sortiran amb furgonetes, pujaran cap a la B7 i primer s'aturaran al Camp de Tarragona, on s'ajuntaran amb els pagesos que sortiran des d'aquest punt per després dirigir-se cap a Barcelona.
Gràcies, Jordi. A partir de les 9 també parlarem amb el sector, amb Òscar Ordeig, també el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I el servei de Rodalies continuarà sent gratuït sine die fins que la xarxa no s'estabilitzi. Silvia Paneque, consellera de Territori.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
I les actuacions que s'estan fent han permès recuperar ja alguns trams, però també, atenció, continua havent incidències.
És el cas de la línia R4, que està interrompuda des d'ahir al vespre entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per un despreniment en les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
Anem-hi en directe. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs aquí a l'estació de Rodalies de Sant Feliu de Llobregat veiem les andanes a les guixetes, perdó, les persianes d'accés entre les guixetes i les andanes mig baixades. Hi ha molt poca afluència d'usuaris a aquesta hora. Uns usuaris que arribaven a l'estació i els que hem vist s'assabentaven que no hi havia servei, marxaven sense grans escarafalls i amb un cert aire de resignació, com dient, un dia més. Per tant, no hi havia gens de sorpresa, per dir-ho d'alguna manera. Per anar cap a Barcelona, els informadors estan recomanant als usuaris que vagin a buscar el bus L50.
I avui també, atenció, i posarem molta atenció en aquesta dada. Un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa i exclusió social.
Una taxa que ha tornat a créixer després de 4 anys a la baixa. A més, pràcticament la meitat de la població té dificultats per arribar a finals de mes. Mònica Martínez Bravo és consellera de Drets Socials i Inclusió.
Les prestacions socials no aconsegueixen reduir la taxa de pobresa tant com necessitaríem. I per això és tan important tenir un abordatge en clau d'infància. El complement de la infància de l'ingrés mínim vital hauria d'arribar a moltes més llars.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio hi entrarem a fons. A partir de 8:45 parlarem amb Míriam Feu, secretària general de Càritas, Sergio Porcel, també cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli, i Peyo Sánchez, rector de l'Hospital de Campanya Santana. I la justícia europea dona la raó a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en el cas sobre la seva immunitat com a europarlamentaris.
L'expresident de la Generalitat ho veu així.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Això fa un dany greu en particular a l'actual presidenta i crec que sí, que estaria bé que donés alguna explicació. Jo vaig ser detingut a Sardenya. Se'ns va limitar moltíssim el moviment i això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
Al matí de Catalunya Ràdio avui voldrem saber com ho ha rebut Comín, amb qui parlarem a 6:45.
I els Estats Units han bombardejat i han enfonsat una altra suposada narcollanxa amb un balanç de 2 morts.
És notícia d'aquesta matinada. La Marina nord-americana ha fet pública a les seves xarxes socials l'enregistrament de l'atac. L'operació s'ha fet en aigües internacionals davant la costa colombiana.
La borrasca Leonardo encara no fluixa a Andalusia.
El temporal de pluja i vent ha obligat a decretar per avui una alerta de grau de perill alt o molt alt a Cádiz, Jaén, Màlaga i Sevilla. S'ha hagut de desallotjar per risc d'esllavissada i la població gaditana de Grazalema.
No nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a desalojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
I Josep Maria Castellet, Blai Bonet i Clementina Arderiu seran els tres autors a qui la Institució de les Lletres Catalanes dedicarà aquest any 2026.
Teresa Muñoz és la comissària de l'any de l'escriptor, crític i editor Josep Maria Castellet.
És un personatge polièdric que va tenir la visió i la vocació que calia treballar perquè tots poguéssim ser més lliures, més cultes i més connectats amb l'exterior, amb un objectiu ben clar, que era recuperar el món cultural que el franquisme havia destruït a fons i a consciència.
I què destaquen les portades de la premsa d'avui, Lara García?
Doncs a l'Ara destaquen en portada el posicionament d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els líders del procés. Diu el diari que el Tribunal dona la raó a Puigdemont davant del Parlament Europeu. El periòdico, en canvi, destaca que l'UCO rastreja 22 obres de DIF manipulades per la trama Coldo. I a La Vanguardia avui entrevista en Giuseppe Cabo Dragone. És el president del Comitè Militar de l'OTAN. Ho titulen amb aquesta declaració. Espanya ja té les capacitats militars que li demana l'OTAN. El País centra en la seva portada en l'acusació d'assetjament laboral i sexual denunciada al PP a Móstoles. Diuen el PP nacional va arxivar el cas d'assetjament sense citar la víctima. El Mundo avui entrevista el president de l'Aragó i candidat del PP a les eleccions d'aquest diumenge a la comunitat, Jorge Azcón, que carrega contra Vox. Diu, l'emprenyada de la gent pot servir per cridar com a Vox o ser útil com és el PP. Els trens també són protagonistes a les portades dels diaris catalans. A l'Ara diuen la primera revisió integral de la xarxa de Rodalies constata el seu estat deplorable. A La Vanguardia diuen els dubtes sobre el final de la crisi obliguen a allargar la gratuïtat de Rodalies sine die. I al periòdico també es fixen en aquesta gratuïtat. Diuen en portada el govern allarga la gratuïtat de Rodalies per la cronificació de les incidències.
Avui a Riba-roja d'Ebre es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 17 i a Roses n'hi ha 6 amb una màxima prevista de 16. Serà un dia de sol, però amb nous fronts i borrasques a la vista. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment avui dia de sol, amb vent que anirà perdent força i algunes nuvolades i ruixats al migdia al nord de les comarques de Girona. Aquest vespre i nit arriba una petita línia de pluja per l'oest de Catalunya. Demà dissabte tornarà a fer sol i vent moderat a la meitat sud, a l'espera d'una nova borrasca a la Marta que ens creuarà la nit de dissabte a diumenge.
I avui l'endemà que la justícia europea donés la raó a Puigdemont i Comín, com explicàvem, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Carles Puigdemont ha pogut assaborir la seva primera victòria política en molt de temps. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea li ha retornat la immunitat, però el president 130 ja no és diputat de l'Eurocambra i no podrà gaudir-ne. La sentència és d'una salut democràtica evident. Resulta una clatellada ben sonora contra el Parlament Europeu i hauria de comportar que Toni Comín pogués exercir finalment com a eurodiputat, que és per allò que el votaren els ciutadans de Catalunya. El problema de tot plegat és que aquesta és una victòria que arriba amb el líder de Junts molt debilitat. Perquè ara com ara, Puigdemont pinta molt més a la política espanyola, en tant que vigilant del PSOE, que no pas a la catalana. Fa anys, notícies d'aquest tipus haurien provocat una gran alegria. Però enguany, Junts té un problema molt més gran que Europa, i es diu Aliança Catalana.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, bon divendres. Avui amb la música de George Harrison i I Got My Mind Set On You. I és que tal dia com avui, un 6 de febrer, però de l'any 1958, a Liverpool, hi va haver una trobada que més tard formaria part de la història de la música, i és que el músic Paul McCartney li va presentar John Lennon a George Harrison. Va ser en el marc d'un viatge en autobús de dues places. Harrison va fer delirar tots els presents. Estava a punt de fer 15 anys i poc s'imaginava que acabaria formant part dels Beatles.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Notava que era divendres avui al programa perquè hem recordat, no sé si ho saps, el so que fan els cargols quan estan a punt de ser cuinats.
Sí.
No ens ho podia explicar ningú millor que Marta Viana.
Quan els cargols els poses així a la llauna i els mates en aquell moment, sabeu el so que fan, no?
Sí. Xiulen, no?
Xiulen. Perquè criden.
Estan cridant.
I riu. Escolta.
Ja això d'aquí uns anys...
No es podrà fer.
Saps quan ara escoltem i diem que entri allò que és programes de televisió que entraven les Arribes i la Còpula fer d'hostesses. Doncs aquí uns anys, quan ho veiem, direm això era... Però bueno, però a part de la
educació... És el so, eh?
Que d'aquí uns anys no podrem fer res, i també això també és veritat.
Clar, és que...
Fem-ho ara, tot.
I tot això, quan són festes, a on, Canalies?
Avui arrenca la Festa Major de Sant Blai a Vilasacre, Girona, a les 7 del vespre a l'Església de Sant Esteve, conferència que era Antoni Gaudí, a càrrec de Josep Maria Tarragona, del Moviment Gaudí, i seguidament, concert de música clàssica a càrrec del Quartet Llavors.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs avui amb Rosa Rodríguez, que és la concursant que ha guanyat el premi més gros de la història de Passapalabra, s'ha endut 2.700.000 euros quan ha encertat el nom de Morral, un icònic jugador de futbol americà professional.
Tiempo, empieza por mi apellido de jugador.
¡Sí! La concursant va arribar a passar la palabra el novembre del 2024 i ha durat més de 300 programes.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Ricard Abate. Fa unes setmanes ens explicava que el seu pare havia mort mentre esperava per cobrar l'ajuda de la llei de dependència. Ara, a més, l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'ha informat que desestima la seva reclamació i que no els hi pagarà cap dels mesos de prestació que el seu pare tenia reconeguts mentre era viu. El consistori al·lega raons burocràtiques i la família avança que recorrerà la decisió.
En cap moment reconeixen que sempre ha sigut la família qui ha contactat. Hem hagut de prendre nosaltres sempre la iniciativa. Tant a l'agost, quan vam rebre la carta per forçar una primera reunió, com en el període de setembre a novembre, que és quan el meu pare estava a la residència, i nosaltres seguíem preguntant per com estava l'expedient.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'aversió al risc s'ha imposat a les borses europees després d'una reunió del BCE, del Banc Central Europeu, que es va acabar sense canvis. Les correccions es van activar i els selectius. L'IBEX va caure un 2% i ha perdut els 18.000 punts. Avui obrirà amb 17.700, una correcció que es podia esperar, ja que l'índex opera molt inflat. La plata també ha baixat un 10%. I el Nasdaq a Wall Street continuen les caigudes de la mà de les tecnològiques. Les accions d'Alphabet, matriu de Google, han caigut un 3% després de presentar resultats. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Matí de divendres, un dia que també estarem molt pendents de la mobilitat, perquè al caos de Rodalies s'hi afegeix una manifestació pagesa als tractors. Sílvia, tornen a Barcelona.
Sí, revolta pagesa. El gremi de la pagesia catalana vol commemorar el segon aniversari d'aquella trobada que va envair la ciutat, literalment. Ho fan per recordar la importància de la seva feina i de reivindicar millores condicions. Preveuen arribar cap al migdia davant de la seu del Departament d'Agricultura a Gran Via de Barcelona.
Un primer grup de pagesos surt en aquesta hora de l'Aldea, a les Terres de l'Ebre. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Francesc. Que és una primera columna de pagesos ebrencs d'aquí de la zona del Delta surten d'aquí a pocs minuts, aproximadament a 6:45. A la mateixa hora també està prevista una altra sortida des de l'interior d'aquí de les Terres de l'Ebre, des de Móra d'Ebre, amb pagesos provenients tant de la Ribera d'Ebre com també de la Terra Alta. De moment, aquí poca presència de pagesos, i que a poc ens diuen que van arribant. Hem parlat amb un dels que ja ha arribat, que és el Jordi Margalef, pagès d'Amposta, i ens defensava d'aquesta forma com s'ha d'insistir en les mobilitzacions perquè puguin aconseguir les seves demandes.
A Rodalies, a la línia R4, està interrompuda des d'ahir al vespre entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per un despreniment en les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat.
N'acaba de parlar el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Més o menys els trens que han de circular s'està complint, es pot dir alguna incidència puntual. Martorell i l'Hospitalet, el que es deriva al viatge és altres mitjans de transport, línies de bus, tram, ferrocarrils, metro, cada població la seva millor opció, perquè considerem que és la millor alternativa per al seu desplaçament durant el dia d'avui.
Declaracions, doncs, de fa uns minuts. Mentrestant, el servei de Rodalies continuarà sent gratuït sine die fins que la xarxa no s'estabilitzi.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deia ahir al Parlament que els usuaris no hauran de pagar el bitllet mentre duri el desgavell ferroviari.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
L'abonament gratuït es pot obtenir a les taquilles de les estacions o les màquines expenedores. La Generalitat també reemborsarà als usuaris les despeses extres que s'hagin fet per aquesta crisi ferroviària. Per demanar-ho, cal omplir un formulari que hi ha al seu web.
El que sí que es reprèn és el transport ferroviari de mercaderies pel túnel de Rubí.
El secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, ha explicat al programa Més Nit que les obres en aquest punt continuaran, però que es faran compatibles amb el trànsit de mercaderies.
Estamos hablando de 15 a 20 trenes diarios. Un tren equivale a 42 camiones. Es decir, que abrir, además de descongestionar digamos los acopios que tenían los puertos, es que está retirando de la carretera 600 camiones.
Tot plegat ha coincidit amb una enquesta del CEO que revela que els usuaris de Rodalies ja donaven un suspens al servei fins i tot abans del caos. Els usuaris que el fan servir cada dia, és a dir, que agafen el tren per treballar o estudiar, li posen un 3,3. Per partits, els més crítics són els votants de la CUP i d'Aliança Catalana.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio també posarem el focus en una realitat que es pot resumir en una dada. Un de cada quatre catalans és pobre, segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, i gairebé la meitat de la població diu que li costa arribar a finals de mes.
El risc de pobresa torna a créixer al país i trenca la tendència a la baixa dels últims 4 anys. La pobresa s'acarnissa, sobretot amb les criatures. El 36% dels infants i adolescents catalans, prop de 500.000 de menors, viuen en famílies pobres, i un 7% no poden menjar carn o peix cada 2 dies. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, reconeix que les dades no són gens bones.
Les prestacions socials no aconsegueixen reduir la taxa de pobresa tant com necessitaríem. I per això és tan important tenir un abordatge en clau d'infància. El complement de la infància de l'ingrés mínim vital hauria d'arribar a moltes més llars.
Pel que fa a la població general, un 35% asseguren que no podrien fer front a una despesa imprevista de 900 euros o que no es poden permetre una setmana de vacances l'any. Entre la població estrangera, el risc de pobresa o exclusió triplica el de la població autòctona.
I les entitats socials reclamen mesures urgents per fer front a aquesta situació.
Ho demana el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabador, i la responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, Ona Lorda.
És imprescindible disposar d'una prestació universal per fill a càrrec, que és el que tenen tots els estats europeus contra la pobresa infantil.
Cal reformar la renda garantida de ciutadania perquè tingui aquesta, no, visió o perspectiva d'infància, i que també es traspassi l'ingrés mínim vital i el complement d'ajuda per a la infància aquí a Catalunya perquè tinguem un mapa de prestacions que sigui suficient.
Més notícies. L'ONU recomana a Espanya que prohibeixi les corrides de toros als menors de 18 anys.
El Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides assenyala en un informe que hi ha preocupació pel fet que els menors d'edat continuïn presenciant la violència i la mort durant les festes taurines populars. Per això exigeix a Espanya que faci activitats de sensibilització sobre els efectes negatius que tenen els infants la violència associada a les corrides de toros.
Avui és el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. Cada any 4 milions de nenes a tot el món encara s'exposen a ser víctimes d'aquesta pràctica. pràctica.
Aquí a Catalunya l'any passat els Mossos en van detectar fins a 8 casos, dos nenes que ja les havien sotmès a una ablació i 6 més en què van actuar de forma preventiva. Això suposa un descens del 33% en comparació amb el 2024, quan en total es van fer càrrec de 12 casos. L'edat de les víctimes va dels 5 fins als 18 anys. La majoria van ser detectats pels serveis socials i sanitaris. Aquesta mutilació genital no sempre és reversible. La Fundació de Xeus Dona ha reconstruït des del 2007 el clítoris de 167 víctimes, 96 a Catalunya. El programa l'impulsa el doctor Pere Barri.
Sens dubte, la part emocional és la més important, perquè penseu que són dones que han descobert que eren diferents quan han vingut a viure aquí entre nosaltres, perquè allà, malauradament, en seus països d'origen, pràcticament totes les dones tenen feta una ablació.
L'Organització Mundial de la Salut considera l'ablació de clítoris una vulneració greu dels drets humans.
I a la cultura, Julio Manrique estrena El barquer de Jess Butterworth al Teatre Lliure de Montjuïc. Marta Viana.
Un muntatge grandiloquent amb 19 actors sobre l'escenari, 3 actes d'una hora cadascun i una història que aborda la violència a Irlanda del Nord als anys 80.
Marta Vives.
L'estrena del barquer al Lliure ha estat èpica, com ho és la història que explica. Jess Butterworth ens situa l'agost del 1981 a Irlanda del Nord, en plena època de Margaret Thatcher. La lluita de l'ira, la pàtria, la família, són els tres eixos d'aquesta història coral que parla de la comunitat. Manrique ha sabut crear una gran família tan versemblant que per un moment oblides que estàs veient teatre des d'una Imma Colomer en el paper de tia Pat, que diu les millors sentències a les nenes protagonistes, la Bruna Armengol i la Bruna Luz, amb qui han parlat just acabar l'estrena.
Jo crec que ens emocionem,
sí.
I també és com que no t'ho creus, perquè haver arribat fins aquí,
tot el treball que has fet.
Sí. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre nom propi de l'actualitat cultural del dia, el de l'escriptor britànic Mike Herron.
Perquè aquests dies és a Barcelona per rebre el Premi Pepe Carballo que se li atorga dins de la BC Negra i que reconeix la seva aportació a la renovació de la novel·la d'espies contemporània.
És el de Slow Horses, Montse Pujol.
Mick Herron, conegut sobretot per la sèrie Cavallos Lentos, ha capgirat els mecanismes del gènere d'espies tradicional i s'acosta des d'una mirada irònica i humana amb uns protagonistes que són éssers fràgils. Per l'autor, les persones, sobretot les que estan als marges, són el més important en les seves trames.
Vivim en un món que cada vegada és més inestable per culpa dels que manen i és esfereïdor. Els meus personatges no hi poden fer gran cosa i jo tampoc, com a escriptor, i no estic segur que els lectors vulguin llegir gaire sobre aquest tema. Per tant, m'allunyo dels esdeveniments actuals i amago el cap sota l'ala.
Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara música. Perquè avui comença el Black Music Festival.
El Festival de Música Negra, que enguany celebra 25 anys, va començar a Girona, tot i que al llarg d'aquests anys també s'ha fet a Palma, a Lleida, a Viladecans, a Fornells de la Selva o a Palamós. Avui s'inaugura amb un concert d'aquests que sentim, Rambalai, a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, a 8:45 del vespre. El cap de cartell del festival és Ben Harper, que farà 3 únics concerts a Palma, a Girona i a Lleida.
I els esports, Robert Prat.
A partir de les 8 s'inauguren els Jocs Olímpics de Milà. Cortina d'Ampezzo, 3.000 esportistes de 90 comitès olímpics nacionals. El Barça guanya 0-4 al Madrid, passa a les semis de la Copa de la Reina. També hi serà el Badalona, 0-1 al camp de la Reial Societat. Es fa també el sorteig de la Copa masculina amb Barça, Atlètic Club, Reial Societat i Atlètic de Madrid, que va guanyar el Betis 0-5.
I el comentari esportiu amb la Marta García.
Que els esportistes d'elit tenen una mentalitat diferent és evident. Que els obstacles no els frenen, sinó que se converteixen en reptes, també. Amb 41 anys, Lindsay Vonn està a les portes de disputar els 5ens Jocs Olímpics de la seva carrera, i això de per si ja és una fita remarcable. El cas és que, a més, hi arriba lesionada, i no una lesió qualsevol. En l'última prova de la Copa del Món del passat cap de setmana s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll. A això se li suma també un edema ossi habitual en aquest tipus de lesions i danys en el menisc. Poca broma. Però des del mateix moment de la lesió, l'esquiadora de Minnesota no ha deixat de preparar-se de manera especial per poder competir diumenge en Milà Cortina d'Ampezzo. I això ho fa amb la seva edat i amb el seu currículum, 3 medalles olímpiques, 8 de mundials i nombroses victòries en la Copa del Món. Malgrat tot això, no ha volgut renunciar-hi.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu, sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia. A aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 1 grau a Esterri d'Àneu, 5 a Albanyà, a l'Alt Empordà, i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. I amb un cel serè gairebé tot arreu, amb restes de vent perquè anirà perdent força, i 4 núvols al Pirineu o fins i tot algun banc de boira. Avui serà un dia de sol, però a la tarda podran créixer algunes nuvolades al nord de les comarques de Girona que podrien arribar a deixar petits ruixats. També de cara al vespre nit s'espera una franja de precipitació per l'oest de Catalunya amb neu a 1.200 metres, i demà dissabte tornarem a tenir sol, amb vent també a la meitat sud del país, amb alguns núvols poc importants, a l'espera que la nit de dissabte a diumenge ens creui una nova borrasca, serà la borrasca Marta, que deixarà pluja a bona part de Catalunya, i encara diumenge al matí podria ploure sobretot al nord-est del país.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes, jo crec que ha de venir sí o sí.
Germans de Sang al Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
La seguretat no s'improvisa, es dissenya, es connecta i evoluciona a Sicur. Del 24 al 27 de febrer arriba i fem a Madrid Sicur, la fira líder en seguretat integral. Descobreix l'últim en security, seguretat laboral i seguretat contra incendis i emergències. Entra a ifema.es i adquireix el teu passi.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut 2 mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un 10 de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud,
Alldetenes,
l'Hospitalet de Llobregat,
Móra la Nova,
Olius,
Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam llegir al diari que el Barça ha contractat un especialista en l'àmbit del son per ensenyar els jugadors a dormir i, per tant, millorar el seu rendiment al camp. Vam parlar amb ella.
Soy Pamela Tonina, experta en ritmos circadianos, fase REM, luz roja y sueños criollos.
Sueños, l'últim que ha dit és sueños criollos.
Sueños criollos.
Sí. Sueños criollos.
Doctora, la entraña doctora, del descanso.
Doctora Tonina.
Pamela Tonina.
Pamela Tonina.
Sí.
Ens pot explicar en què consistirà la seva feina?
Vamos a ver, para un sueño óptimo es re importante dormir bien.
Bueno, això ja una mica ja ho sap
lo
la gent.
Primero,
ho sap
tothom, eh? El tema de los colchones, ustedes están muy obsesionados con los muelles ensacados, las viscolásticas y su recontra puta madre, hija de remil puta.
Que ha recomanat als jugadors dormir amb una llimona al costat.
Bueno, mentre sigui al costat,
m'imagino que aneu voler dir a la tauleta.
En la mesita de noche sí. O en los pies puedes ponerte una cebolla, que también ayuda muchísimo.
Una ceba,
sí. Al conciliar
una cebolla.
Por los pies.
Avui a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
Avui és un bon dia per recordar que l'antifeixisme hauria de ser ara mateix una prioritat a tots els àmbits. És moment d'obrir els ulls i el cor més que mai. Hem de combatre l'odi i la por entre totes, a tot arreu i tota l'estona, incloent a les nostres pròpies ments. Però això no és un sacrifici ni un càstig, és una manera d'estar al món desitjant el bé col·lectiu, connectant-nos amb les altres i pensant de quines maneres podem estar deshumanitzant algú. Vol dir potser organitzar-se, fer pressió política, cuidar, teixir xarxes, boicotejar o sabotejar. El sistema ens vol cada cop més individualistes i aïllades, però sempre serem més fortes juntes. Molta força i molt d'amor.
I el segon, la Maria Nicolau.
Em consolo pensant que els xefs tenim l'olfacte esmolat i sensible, però avui és un bon dia per assumir que ens hem fet grans. Quan eren joves, es podia fumar a les discoteques i tornàvem a casa amb els talons a la mà, la cara feta un vàter i els cabells empudegats de fum. I no passava res. Avui entre un Bershka i el combinat de plàstic, tint, cartró i perfum corporatiu m'estavorreix d'un cop de puny olfactiu. La música forta no m'emprenya tant perquè dec començar a sordejar. Està clar, ja no sóc el target.
Show you don't.